Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 6 de febrer de 2013. Una reunió per a la regeneració democràtica. Així és com el govern vol afrontar la trobada multipartita i multisectorial que hi haurà avui al Palau de la Generalitat i presidida pel president Artur Mas i per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Sens dubte, la lluita contra la corrupció va més enllà de gestos, trobades i escenificació d'un consens més o menys gran. El consens de fons és clar, tots estem contra aquesta perversió humana que és la corrupció, a la política, en el món acadèmic, a l'empresa i en els mitjans de comunicació, per posar només alguns exemples. Serà important que en aquesta trobada no es comencin a visualitzar novament les acusacions. Si jo tinc un corrupte, tu en tens més. Això esperem que no passi, perquè precisament per a la regeneració és el més important. Com dèiem ahir, són qüestions morals. La justícia actuarà per la seva banda. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. El govern vol que la cimera inèdita d'avui contra la corrupció, convocada per Artur Mas en ple aflorament de casos de presumptes irregularitats que afecten polítics, partits i institucions, sigui una oportunitat per regenerar democràticament la vida política. El president de la Generalitat presidirà aquesta reunió sense precedents per actuar contra la corrupció.
Hi assistiran els màxims representants de la justícia a Catalunya i també d'organismes de control, com ara el síndic de Greuges o l'oficina antifrau, per tal de coordinar una ofensiva de regeneració democràtica. També hi assistirà la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Començarà a 12:45 i quan acabi el mateix president n'explicarà els resultats. També ho farà el Parlament en una compareixença encara sense data davant dels grups. Demà ja han estat convocats també per informar-los dels continguts de la reunió per la presidenta Núria de Gispert.
Mentrestant, la mesa de la Cambra Catalana aprovava ahir que es reprenguin els treballs per a les ponències sobre transparència i dret a la informació pública i sobre la llei electoral.
Pràcticament tots els partits, excepte la CUP, es van sumar a aquesta proposta de recuperar els treballs. Els partits creuen que aquestes dues lleis poden ser una bona resposta per recuperar la confiança en la política deteriorada pels diferents casos de corrupció o presumptes casos de corrupció apareguts últimament. La presidenta del Parlament, Núria de Gispert, va explicar els marcs i els beneficis d'aquesta nova eina.
Una resposta davant la situació de crisi institucional i política que pateix el país, és important que el Parlament de Catalunya pugui donar resposta i una resposta ràpida. Aquesta desafecció política s'ha de combatre de moltes maneres i una de les maneres que s'ha de combatre és amb un sistema diferent, que pot ser de doble vot, que pot ser de llista per una banda i de candidats per altres.
Després de recordar que avui mateix assistirà a la cimera amb tots els organismes que intervenen en el control de l'acció pública a Catalunya, de Gispert va anunciar també que va convocar president dels grups parlamentaris per demà dijous al migdia. L'objectiu serà explicar el contingut de la reunió amb Mas i plantejar també mesures per acabar amb aquesta situació de corrupció i a favor de la transparència, el bon govern i les bones pràctiques.
Parlem ara del cas Bárcenas. L'extresorer del PP es va acollir a l'amnistia fiscal amb fons procedents d'un nou compte trobat a Suïssa, pel qual va pagar Hisenda gairebé 1.300.000 euros, segons un informe de la Comissió per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.
Per tot plegat, el jutge de l'Audiència Nacional, Ruz, ha citat a declarar Bárcenas el proper dia 25 de febrer en relació amb tots els seus comptes descoberts a Suïssa. Tot i això, Ruz diu que no veu indicis que els comptes a Suïssa tinguin relació amb la suposada Caixa B del PP, que investiga la Fiscalia. El jutge ho justifica que no s'interrogui Bárcenas per per tant, fins al dia 25, perquè fins aleshores no disposarà de la traducció de la Comissió Rogatòria de Suïssa, on van descobrir els comptes, on va arribar a tenir, recordem, 22 milions, així com tampoc no tindrà abans els informes sobre aquests diners de la policia i l'agència tributària.
Precisament el jutge Ruth, també és notícia, Pablo Ruth, perquè ha preguntat a l'agència tributària si el presumpte líder de la trama de la corrupció Gürtel, Francisco Correa, i 20 imputats més en aquesta causa s'havien acollit també a aquesta amnistia fiscal aprovada pel govern de Mariano Rajoy.
L'instructor del cas Gürtel va enviar la petició ahir mateix a petició de la Fiscalia Anticorrupció després que l'expresident de Constructora Hispànica, Alfonso García Pozuelo, li remetés la documentació amb la qual va regularitzar els seus fons.
L'exalcalde de Lloret de Mar, Xavier Crespo, va obligar el presumpte cap de la trama russa Andrei Petrov a esponsoritzar els clubs d'hoquei patins i futbol del municipi.
Així es desprèn de l'escrit en què el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, demana la imputació del diputat d'Estiu. El magistrat també sosté que la dona de Crespo, vicepresidenta al mateix temps del club d'hoquei, va arribar inclús a amenaçar Petrov de denunciar-lo als caps internacionals de la trama russa quan va retirar l'esponsorització l'any 2010.
L'aturada de 3 dies convocada pels sindicats d'estudiants viu avui el segon dia de protestes a Catalunya i al conjunt de l'Estat. Els estudiants critiquen les retallades en educació, la reforma educativa del govern del PP i també defensen l'escola pública.
Per avui i per demà dijous hi ha convocades manifestacions a gairebé 50 ciutats de tot l'Estat, entre les quals Barcelona i Tarragona, per exigir la retirada de la reforma verd. Durant la primera jornada de vaga, ahir, la protesta es va cenyir a la celebració d'assemblees als instituts, piquets informatius i xerrades de cara a la participació a les manifestacions que es faran aquesta setmana, com dèiem, a Barcelona i a Tarragona.
Recuperar el diàleg i revisar el model autonòmic és el camí que caldria seguir, segons el Cercle d'Economia. L'entitat presidida per Josep Piqué rebutjava ahir en un escrit la idea d'un estat propi català i demanava als governs espanyol i català que parlin sense apriorismes i que treballin en la revisió del model autonòmic perquè, si cal, es reformi la Constitució.
En el seu últim full d'opinió, el Cercle d'Economia demostra la seva preocupació pel deteriorament de les relacions entre els governs espanyol i la Generalitat amb el procés sobiranista darrere fons. L'organització empresarial considera inacceptable la falta de diàleg polític entre Espanya i Catalunya després de les eleccions catalanes del 25 de novembre, precisament quan la sortida de la greu crisi econòmica requereix, han dit, més i millor política.
I la Generalitat presentarà recurs al Tribunal Constitucional contra la llei de taxes judicials del govern espanyol perquè considera que envaeix les competències catalanes.
El Consell Executiu d'ahir va aprovar precisament la presentació del recurs contra la llei que estableix taxes més cares de les que hi havia abans de l'entrada en vigor de la norma el passat 20 de novembre. El govern entén que la nova quantia pot suposar un impediment per accedir a la justícia.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. La propera mitjanit expira el termini perquè Iñaki Urdangarín dipositi la fiança ordenada pel jutge que investiga el cas Nós. Tant el duc de Palma com el seu exsoci Diego Torres han presentat recurs contra aquesta fiança conjunta de més de 8 milions d'euros, però això no impedeix que hagin de dipositar els diners igualment.
Segons sembla, els dos imputats per presumpta apropiació de fons públics no es posen d'acord sobre quants diners hi ha de portar cadascun. De fet, l'advocat del gendre del rei assegura que no tan sols n'han parlat i advertit, a més, que el seu client té difícil reunir la quantitat exigida. Sigui com sigui, si no porten la quantitat exigida, els embargaran els béns fins a cobrir els més de 8 milions d'euros que els demana la justícia. Diego Torres declararà el 16 de febrer, Iñaki Urdangarín ho farà el 23 de febrer, el mateix dia que declararà també el secretari de les Infantes, Carlos García Revenga.
I les taxes judicials que vol implantar el govern de Mariano Rajoy provoquen també protestes en diferents sectors de la judicatura. Les associacions de jutges i fiscals, tret de les més conservadores, han convocat concretament una vaga per al dia 20 contra aquestes reformes impulsades pel ministre Alberto Ruiz Gallardón.
Entre aquests canvis hi ha, com dèiem, les noves taxes judicials que la Generalitat recorrerà al Tribunal Constitucional i la reforma del Consell General del Poder Judicial i també canvis en el registre civil que, segons denuncien, té aires de privatització. La Unió Progressista de Fiscals, l'Associació Professional Independent de Fiscals i les associacions Jutges per la Democràcia, Fòrum Judicial Independent i Francisco de Vitoria han donat suport a la convocatòria, mentre que les conservadores, Associació Professional de la Magistratura i Associació de Fiscals se n'han desmarcat.
5 minuts i serà un quart de nou, la Cambra dels Comuns del Regne Unit ha aprovat la legalització del matrimoni entre persones del mateix sexe al Regne Unit. Ha estat per 400 vots a favor i 175 en contra.
Dels que s'hi han oposat, uns 140 eren diputats conservadors propers al primer ministre David Cameron, mentre que 40 conservadors més s'haurien abstingut, segons ha informat la cadena BBC. L'oposició laborista i els liberaldemòcrates, socis de l'executiu, han permès que el projecte de David Cameron tirés endavant en una sessió tensa que ha durat unes 6 hores i en què els partits han donat llibertat de vot als seus diputats.
El Ministeri d'Afers Exteriors recomana en el seu web als turistes espanyols que visitin l'estat mexicà de Guerrero, on hi ha la capital Acapulco, que extremin la prudència per la seva perillositat.
En un text actualitzat el desembre passat i en referència a Acapulco, precisament el Ministeri remarca, tot i ser una de les zones més turístiques del país, que la delinqüència organitzada ha protagonitzat incidents violents, tot i que fins ara no han afectat turistes estrangers. Aquesta advertència era anterior a la violació, ara fa 2 dies, de 6 turistes espanyoles i una dona mexicana per part de 5 homes armats. Recordem que també 6 homes van resultar ferits en aquest atac. De moment, no hi ha detinguts ni retrats robots dels agressors, ja que, recordem, portaven la cara tapada, però la investigació continua oberta.
A Escòcia, el govern d'Alex Salmond preveu que la independència del país es podria materialitzar si guanya el sí en el referèndum l'any 2016.
L'executiu escocès ha presentat el pla de transició cap a l'estat propi, que indica que si el poble vota sí a la consulta prevista per la tardor del 2014, la independència es declararà oficialment al març del 2016. Això vol dir que hi haurà un termini d'un any i mig per negociar amb Londres la creació del nou estat. La setmana passada, el govern escocès va acceptar reformular la pregunta del referèndum per fer-la més neutral. La pregunta serà: Escòcia hauria de ser un país independent?
I el govern alemany, presidit per Angela Merkel, aprovarà avui una estricta regulació per a entitats financeres que preveu condemnes de fins a 5 anys de presó per als qui aprovin inversions de risc que acabin malament.
Segons publiquen diversos mitjans alemanys, el projecte de llei del ministre de Finances Wolfgang Schäuble pretén regular, volíem dir, les activitats de bancs i asseguradores contemplant sancions econòmiques i penes de presó. L'objectiu és evitar noves crisis financeres, com ara la desencadenada a escala global l'any 2008.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Leo Messi signarà demà la renovació del seu contracte amb el Barça fins al 30 de juny de l'any 2018, i així l'entitat s'assegurarà la continuïtat d'una altra de les estrelles de la seva actual plantilla.
Després que en les últimes setmanes ho han fet els seus companys Xavi Hernández i Carles Puyol, ara el torn li arriba a l'argentí, que ampliarà 2 anys més el seu actual contracte, que finalitzava el juny del 2016. I encara sobre el Barça, us expliquem que el director esportiu del club, Andoni Zubizarreta, va explicar ahir que Tito Vilanova participa directament des de la distància, això sí, de les decisions que pren el cos tècnic a la seva absència. Zubizarreta va reconèixer també que la recuperació de Tito Vilanova va per bon camí. Van ser declaracions a Catalunya Ràdio.
L'Espanyol ja comença a preparar la temporada vinent i ha anunciat el primer fitxatge, el jugador del Sabadell, Manu Lanzarote, conegut futbolísticament com a Lanza.
El davanter, que té contracte amb el Sabadell fins al 30 de juny d'aquest any, firmarà per 3 temporades amb el club perico. Amb 29 anys acabats de fer, Lanza és l'actual pitxitxi del Sabadell, amb 11 gols que els ha fet en els 18 partits que ha disputat aquesta temporada.
Nou capítol de l'operació Port. El diari El País va publicar uns documents que vinculen Eufemiano Fuentes amb la Reial Societat.
En aquests escrits hi ha una comanda de medicaments de Fuentes a un metge alemany i la seva dona farmacèutica amb la sigla de la Reial Societat. També publiquen un document de Fuentes que es titula Comptes Asti, que fa referència a l'aleshores president de la Reial Societat, José Luis Aztizarán, en què figuren els diners pagats per la Reial Societat al mateix Fuentes. També fan públic, per últim, un document en què es concreten les necessitats de Fuentes per l'any 2005 de comprar medicaments i hormones de creixement prohibides que s'han d'importar d'Austràlia. Ahir mateix va sortir al pas de tot aquest enrenou el capità de la Reial Societat, Xavi Prieto. El jugador ha negat rotundament qualsevol acusació de dopatge i va acabar explicant també que els jugadors estan ben tranquils.
I en tennis, Rafa Nadal va tornar a jugar ahir després de gairebé 8 mesos fora de les pistes. Va ser a Xile en el torneig de Viña de Mar.
El jugador maraconí va debutar en la competició de doble juntament amb la argentina sentir Juan Mona com una victòria sobre la parella txeca Hermag Drui per 6-3 i 6-2. Avui a les 12 de la nit està previst que el manacorí, ara número 5 del rànquing mundial, debuti a la competició individual. Ho farà davant de l'argentí Federico Delbonis, que és 128è del rànquing ATP.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. La salesiana Bernarda García, missionera des de fa 30 anys a l'Àfrica, ha assegurat que educar en la igualtat de sexes ha estat sempre la seva prioritat. En el marc de la campanya contra la fam de Mans Unides, amb el lema No hi ha justícia sense igualtat, la religiosa va explicar ahir a Ràdio Estel la seva tasca de promoció de la dona. En declaracions a aquest programa, el primer cafè, Sor Bernarda va resumir el procés educatiu que segueix la seva missió actualment a la Costa d'Ivori.
Lo primero que hacemos es darle el cariño que le falta en sus casas y luego pues le damos, según se estudia caso por caso, y entonces estas chicas pues van a la escuela, si tienen la edad de la escuela, otras se quedan porque ya se ha pasado la edad escolar y le hacemos alfabetización y le enseñamos un oficio. Las otras que son más inteligentes y con más capacidad, pues le damos clases de apoyo para que lleguen a su nivel y sigan adelante. De tal manera que estas niñas puedan un día ser ellas mismas y tomen en mano su vida y puedan trabajar.
Bernarda García, que també ha estat 4 anys a Mali i en porta 30, com dèiem, a l'Àfrica, és aquests dies a Catalunya per donar suport a la campanya de Mans Unides, que viurà el seu moment més important aquest diumenge amb la col·lecta a les parròquies, santuaris i altres esglésies.
I el Vaticà va presentar ahir l'exposició El camí de Pere en un acte presidit per l'arcabisbe Rino Fisichella, la mostra que s'inaugurarà avui a la catedral i l'inaugurarà el cardenal secretari d'Estat Tarcisio Bertone, s'ha organitzat per reforçar la fe en una època, l'actual, que pretén reduir-la a l'esfera privada. El camí de Pere ha estat instal·lada a Sant'Àngelo, el monumental castell de la vora del riu Tíber, que va ser panteó de l'emperador Adrià i després fortalesa, on es refugiaven els papes. L'exposició del camí de Pere ensenya 40 quadres i escultures que van des dels segles 4 i 5 fins al segle XX, precedent de 7 països, entre ells Espanya. Entre els quadres amb els quals es recorre la història de la cristiandat es troben obres, per exemple, de Lucas Giordano, Lorenzo Veneziano, Vitale da Bologna, Joan Brueghel, Giorgio Vasari, Eugen Burnout, Marco Basati i Garofalo.
Passant 2 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el jutge indaga si 21 imputats de Gürtel van blanquejar fons. El periòdic obre amb una frase, suposadament de l'informe de l'acusació per demanar la imputació d'Oriol Pujol. Titula, Oriol Pujol dirigia la trama de la ITV. El País, la fiscalia citarà els empresaris que Bárcenas va anotar com a donants, referint-se al finançament del PP. Diari Ara, Europa contra el diner negre, setge a la corrupció. El Punt Avui, ofensiva d'urgència, també sobre la cimera, en aquest cas, contra la corrupció. El Mundo, la justícia estreny el setge sobre les mentides de Bárcenas, diu el titular. L'ABC, també amb una imatge de l'extresorer del PP, titula La justícia acorrala Bárcenas. I La Razón, també sobre Bárcenas, titula L'hora de la veritat. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després entrevistem el diputat del Partit Popular, Santi Rodríguez.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Arranca amb Michelin i Motor Town.
Ara, els teus pneumàtics Michelin de turisme, furgoneta, 4x4 o d'hivern tenen un 70% de descompte en la segona unitat.
I pots finançar-los en un màxim de 12 mesos sense interessos.
Només fins al 16 de febrer als centres Motor Town d'Hipercor i al Corte Inglés.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta C-59 a Palau-Solità i Plegamans, molt a prop d'aquesta població. S'ha produït l'incendi d'un vehicle, s'hi ha treballat, l'havia estat tallada una estoneta, s'ha donat pas alternatiu. Ara, segons informa el Servei Català de Trànsit, la via ja és del tot oberta, però encara hi podríeu trobar aturades en aquest punt de la C-59, com us dèiem, molt a prop de Palau-Solità i Plegamans. A banda d'aquesta incidència, avui val la pena comentar les dues principals vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, baixant des del Baix Llobregat, la B23, una cua amb més de 7 quilòmetres entre Sant Feliu i l'Avinguda Diagonal, molt plena, la B23 d'entrada a Barcelona, però també hi va de ple el cinturó de litoral, amb retencions de 3-4 quilòmetres entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. En canvi, a la resta de la xarxa viària podríem parlar de trànsit habitual. Aturades encara en trobareu, però les que toquen a aquesta hora del matí. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. En aquests moments podem parlar de situació tranquil·la. Al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica d'avui vindrà dominada per un canvi en el temps. De moment, avui ja s'observen algunes nevades febles a punts del Pirineu, sobretot al vessant nord, on s'estan acumulant fins ara entre 1 i 4 centímetres de neu, segons algunes dades dels observadors meteorològics instal·lats o situats en aquella zona. A la resta del país, el cel és més aviat poc ennuvolat, tot i que al llarg del dia aniran creuant algunes bandes de núvols que localment deixaran el cel mig ennuvolat. Fins i tot també creixeran algunes nuvolades que podrien donar lloc a alguna precipitació feble i dispersa a diferents punts del país, sobretot al terç oest i terç nord, tot i que la probabilitat serà força baixa. L'altre element destacat serà el vent, un vent que vindrà marcat per ratxes fortes o molt fortes a diferents punts del país, però sobretot a cotes altes del Pirineu i en els dos extrems del país. Això sí, a diferència d'altres situacions, aquestes ratxes fortes avui també poden assolir o afectar a d'altres punts del país, i estem parlant de ratxes al voltant de 60, 70 o 80 km per hora. I per últim, destacar també les temperatures, que avui iniciaran una davallada que sembla que es mantindrà durant els propers dies. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre Plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, Plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, Sabanida 28 de Sant Lluís i Plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
El president Artur Mas presidirà avui una reunió sense precedents per actuar contra la corrupció. Hi haurà, a banda de representants de partits polítics, representants també de la justícia a Catalunya i d'organismes de control, com ara el síndic de Greuges i l'oficina antifrau. Es tracta d'intentar coordinar, segons el govern, una ofensiva de regeneració democràtica. Seguint les reaccions al problema de la corrupció, avui parlem amb un representant del Partit Popular, concretament el portaveu adjunt del PP al Parlament de Catalunya, Santi Rodríguez. Senyor Santi Rodríguez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què esperen vostès des del PP d'aquesta cimera anticorrupció i del que es pugui fer amb la llei vigent i amb altres reformes, si cal, contra aquest problema que està afectant la vida política i la societat catalana i espanyola?
anem a veure. Primer, jo crec convenient que els hi faci una petita rectificació, però jo crec que és molt transcendent. A la cimera que ha convocat el president Mas avui no hi som convidats els partits polítics.
Sí, disculpi, és veritat, sí.
No, és molt rellevant això, no? Perquè, clar, fer una convocatòria d'aquestes característiques només doncs, amb membres de la justícia o membres d'institucions i deixant els partits polítics al marge, doncs creiem que no és una cimera que sigui seriosa del tot, perquè al final una cosa poden ser les accions que puguin dur a terme tots aquests organismes i l'altra cosa molt diferent és l'activitat legislativa que puguin dur a terme les forces polítiques doncs, des del Parlament de Catalunya, des del Congrés de Diputats.
Sí, s'ha anunciat que seran informats després en el Parlament, no?
Sí, efectivament, després se'ns informarà i després també la presidenta doncs, també ha convocat una altra reunió, suposo, per contrarrestar aquesta deficiència d'aquesta cimera del president Mas amb els grups parlamentaris pel dijous.
Bé, en tot cas, del que ha passat aquests dies a nivell d'opinió pública, també amb el cas Bárcenas, les explicacions de Mariano Rajoy, què és el que pot dir el Partit Popular després dels desmentits de Rajoy i tot el que ha estat l'enrenou del cas Bárcenas?
Crec que el Partit Popular el que hem de fer i el que fem és, en primer lloc, llançar un missatge molt clar de que nosaltres ni volem ni emparem la corrupció. I som els primers interessats en que tots els casos de possible corrupció no només es destapin, sinó que aquells que siguin culpables d'haver ficat la mà a la caixa paguin. És a dir, que tinguin les seves responsabilitats i assumeixin les seves responsabilitats. Sigui qui sigui el partit i sigui qui sigui el càrrec que ostenti la persona que hagi comès una il·legalitat o una irregularitat en aspectes de corrupció. Jo crec que és extraordinàriament important que tots aquells que ens dediquem a la cosa pública, aquells que ens dediquem a la política, tinguem molt clar que els recursos que s'administren no són recursos nostres, ni són, com algun polític deia fa pocs anys, que són recursos que no són de ningú, sinó que són recursos que provenen dels esforços del treball dels ciutadans, que provenen dels seus impostos, i per tant hem de ser extraordinàriament curosos en com es gestionen i en com s'utilitzen aquests recursos públics, primera qüestió. Segona qüestió, i doncs aquest cas que està en aquest moment en tots els mitjans de comunicació, jo crec que té suficient elements de dubtes com per poder garantir que hi té que haver i té que prevaldre, en primer lloc, la presumpció d'innocència, i per tant que aquí s'ha d'investigar exactament què és el que ha passat, si és que ha passat alguna cosa, i d'on han sortit tots aquests papers que han aparegut, no? I per tant, jo crec que en aquest moment no hi ha absolutament res tan clar com algú pretén veure-ho o com algú ho ha dit, sinó que jo crec que hi ha suficient elements de dubte com per no condemnar absolutament a ningú, sinó esperar que es desenvolupin les investigacions oportunes per veure exactament què és el que ha passat i d'on ha sortit aquesta documentació.
Una documentació que el mateix Bárcenas diu que és falsa, però del que comentava Mariano Rajoy abans d'ahir en relació amb algunes coses que sí que podrien ser certes, a què es referia ell?
Doncs miri, evidentment amb aquesta documentació doncs apareixen apunts que tenen la seva validesa, però no la seva correspondència amb uns apunts d'una presumpta comptabilitat en negre. Concretament el president del Senat, el senyor Pío García Escudero, reconeixia que ell efectivament havia rebut una quantitat de diners del partit, que era un préstec i que els havia retornat, i així hi ha hagut altres persones que han reconegut que efectivament els diners que apareixen en aquests documents ells els havien rebut i que tenen una determinada finalitat, però resulta que aquests recursos que apareixen en aquesta presumpta comptabilitat B també apareixen en la comptabilitat oficial del partit, no? Per tant, jo crec que aquí s'han barrejat coses i per això el que es diu, home, hi ha coses que tenen verisimilitud precisament per aquest aspecte, però això no vol dir que siguin operacions fetes en negre ni molt menys, sinó que són operacions perfectament comptabilitzades en la documentació oficial del partit i tramesses doncs, auditades i tramesses al Tribunal de Comptes.
Una última qüestió, senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del PP al Parlament de Catalunya. Creu vostè que amb la legislació actual es pot ser més eficaç en la lluita contra la corrupció? Es podria arribar a acceptar des del PP que es consensuï una reforma, un nou text amb més garanties perquè això es pugui erradicar? Clar, si hi ha alguns casos, com vostè diu, es poden aïllar, però els ciutadans el que volem és que no n'hi hagi, si pot ser, en la vida pública, almenys.
Mire, sempre i quan hi hagi una sola cosa, per petita que sigui, que pugui contribuir a intentar evitar que hi hagin casos de corrupció, nosaltres hi estarem a favor i serem els primers a impulsar-ho. Per tant, des d'aquest esperit ens abordem, per exemple, a Catalunya, la reforma, bueno, les reformes de la creació de la llei de transparència, de la llei, la nova llei electoral, o també el govern de l'Estat impulsant la llei de transparència en el conjunt de l'Estat. No ens podem conformar amb la legislació vigent si continuen havent-hi casos de corrupció tan importants com els que anem coneixent els últims dies. No? Per tant, jo crec que qualsevol cosa que puguem fer per intentar evitar que es donin aquests casos, el Partit Popular hi estarem al davant impulsant-les i tirant-les endavant.
Moltíssimes gràcies, senyor Santi Rodríguez, portaveu adjunt del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Bon dia, tindrem ocasió de parlar de més temes en una altra ocasió. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia. Ara de seguida comencem la tertúlia d'actualitat. Avui amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Saludem els qui formen part avui de la taula de comentari de l'actualitat. Són l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
També l'economista Josep Lluís Marriera. Hola, benvingut, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona ens acompanya en aquesta ocasió el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Mossèn Esteve, bon dia. Mossèn Joan Baptista Esteve, bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara l'hem sentit, ja està, gràcies.
Gràcies.
Bé, sobre la corrupció, sobre el que ha passat aquests dies amb el cas Bárcenas, els rotunds desmentits de Rajoy, i bé, tot el que és la cimera anticorrupció d'avui amb determinats sectors de la vida pública, no partits polítics, però sí doncs, alguns mecanismes de control, el Tribunal Superior de Justícia, amb Artur Mas. Per on volen començar?
A veure, hi ha tants temes, realment.
Jo, la corrupció és el tema.
Sí, la corrupció és el tema amb les diferents vessants, no, que té. Jo hi ha una cosa que és important en qualsevol cas i com a jurista em preocupa especialment, que qualsevol persona que estigui imputada, de moment solament està imputada, no està acusada formalment de res i menys condemnada. I això ho dic pels casos que tenim aquí, pels casos que tenim a Madrid. Vull dir que s'ha de ser també una mica, i això jo crec que...
Dèiem també en aquesta taula que la figura de l'imputat de vegades està massa negativitzada.
L'imputat és que t'atribueixen en principi la comissió d'uns fets que podrien ser delicte, però a partir d'aquí fins que això acabi en condemna, home, jo tinc moltes persones amb el despatx que són imputats i que després acaben absolts. Llavors aquestes persones no tenim per què estigmatitzar-les per molt que siguin públiques solament per al fet de que siguin imputades. Hi ha aquestes contes, per exemple, no? En el tema del Bárcenas, dius, bueno, s'hauria de veure... S'hauria d'investigar, aquesta persona nega la seva, diguéssim, redacció, i per tant doncs, hi haurà uns pèrits calígrafs que tindran que veure si realment és la lletra. Vull dir que podríem acusar de tot, i des de luego de corrupció n'hi ha, i n'hi ha moltíssima, però a veure, anem centrant una mica tema per tema, no?
Senyor Marriera, per exemple.
Sí, aviam, els mitjans de comunicació ha arribat un moment de coses que no... no estan encara demostrades, ja s'informen, o tot és presumpte. Això, clar, què passa? Que arriba un punt de que dius, clar, es parla de fets que no estan demostrats i que, per tant, imputar. Una persona està imputada, no? Aquí en aquests moments hi ha 50 casos, no, bueno, no sé quants casos hi ha, de que molts no són imputats. Es parla, però encara no s'han imputat. Però clar, la paraula d'imputat, jo posaria un exemple que a mi em va passar potser fa uns 20 anys enrere, que jo era director de zona d'una institució financera i el senyor Pasqual Escrivill em va citar amb una declaració. Clar, jo en aquell moment, tal com diu ara, seria un imputat, no? Aleshores jo vaig anar a declarar. Però vaig anar a declarar respecte a un director d'una oficina que el senyor Pasqual Estivilla el va posar a la presó. El va posar a la presó perquè tenia un client que era una empresa i que sospitava que el director d'aquesta oficina bancària estava d'acord o que hi havia una certa vinculació amb aquesta empresa. Aquest senyor, aquest director, va estar més de 2 o 3 mesos a la presó. La meva declaració va servir per aclarir el tema i treure'l de la presó.
O sigui, estava fins i tot en presó preventiva. En aquest...
Exactament. I aleshores aquest senyor, el trauma que li va representar per la seva vida personal i professional els mesos que va estar allà a la presó, que a més va tindre atacs físics i tot per part de molts presoners allà, i aquella persona psicològicament ha quedat tarada per tot. Per tant, clar, vigilem molt, perquè dius, bueno, jo vaig anar allà imputat, però jo, la meva declaració va servir perquè aquell senyor que estava a la presó sortís i el senyor Pasqual Estivill va considerar que no hi havia cap fet, no? Per tant, esclar, les coses estaran amb cuidado, perquè fins que no hi hagi sentència, pues, tenim que vigilar molt i fins que... I ser imputat, pues, tampoc vol dir res, perquè ser imputat pot servir per treure algú de la presó. També.
Potser el gran tema del debat és les responsabilitats polítiques, en quin aspecte poden arribar per part de dirigents, encara que no tinguin res a veure directament, però són els qui, o sigui, els responsables dels partits nomenen determinades persones que després poden trair la seva confiança. En fi, mossèn Esteve, alguna cosa més per començar que vulgui comentar?
Pues sí, jo voldria dir que en primer lloc estic molt d'acord tant amb el senyor Batlló com amb el senyor Marriera, i també voldria comentar que estem en un país on estem acostumats, per desgràcia, als judicis paral·lels. Jutgem la gent abans que els hagi jutjat la justícia. Inclusiu hi ha alguns mitjans de comunicació que tots tenim al cap que es dediquen a treure suc de fer aquests judicis paral·lels. Per tant, com deia també el senyor Marriera, clar, fins que ningú no estigui, i el senyor Batlló, vull dir, fins que no hi ha una sentència ferma, aquella persona no és innocent o no és culpable. Tots parlem del pressupòsit de la innocència, però ningú en fa ni cas. O sigui que ja tothom es considera que és jutge i que tothom és infal·lible. I esclar, això no pot ser. Hem de suposar, en tot aquest enrenou que s'ha produït degut al tema de la corrupció, que sembla que sigui una febre o que sigui un xarrampió, que tothom l'hem d'agafar i tothom l'hem de tenir. Els hospitals estan plens de malalts que hi van perquè tenen la grip, i els metges i infermeres potser no estan ni vacunats i tampoc l'agafen. Per tant, no solament hem de tenir en compte la presumpció d'innocència, sinó que, a més, hem d'anar molt en compte en no fer judicis paral·lels. Només era això, doncs, el que volia portar.
Sí. Doncs li agraïm que ho recordi, també és important. Ara farem una pausa de la tertúlia que estem compartint amb l'advocat penalista Lluís Batlló, l'economista Josep Lluís Marriera i el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Recordem aquest i altres temes que tractarem en aquesta tertúlia sobre la corrupció. Què destaquem?
Doncs sempre millor que es descobreix un nou compte, com dèiem, a Suïssa, que Bárcenas va fer servir per acollir-se a l'amnistia fiscal. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, també ha citat com a imputat l'exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, l'exmarit de la ministra de Sanitat, Ana Mato, perquè declari en relació amb suposats pagaments irregulars de la trama Gürtel. D'altra banda, també el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, demana a l'Agència Tributària
i el presumpte líder de la xarxa, Francisco Correa, i també 20 encausats més es van acollir a l'oferta de regularització del govern de Mariano Rajoy, aquesta amnistia fiscal. Per la seva banda, Aguirre demana regenerar, volíem dir, la política espanyola i donar menys poder als partits. I d'altra banda, també, perquè fa corrupció, l'exalcalde de Lloret, Xavier Crespo, es veu que va obligar Andrei Petrov a sponsoritzar els clubs d'hoquei de futbol. El jutge creu que el presumpte cap de la trama russa va començar a tenir problemes administratius amb l'Ajuntament quan va aturar aquest patrocini. D'altra banda, també parlarem d'anticorrupció, i és que Mas sol·licitarà comparèixer al Parlament per explicar la cimera sobre aquest tema, sobre anticorrupció. Francesc Homs també va explicar ahir que la trobada es farà a partir de 1:15 d'aquest migdia i que Mas hi anirà amb mentalitat oberta. I si tenim temps, Ignasi, anirem cap a la Gran Bretanya i parlarem de que el Parlament britànic ha aprovat la legalització del matrimoni homosexual. El projecte de llei ha tingut el rebuig de 140 diputats conservadors que s'han oposat a aquest pla defensat per seu líder, el primer ministre David Cameron. Si es compleixen aquests terminis, els homosexuals es podrien casar a Anglaterra i a Gales a partir de l'any 2014.
Doncs fins aquí aquest resum de l'actualitat. Gràcies, Sara. Més notícies a les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Una breu pausa i continuem.
Ràdio Estel.
3w.radioestel.cat. Sempre amb tu, Ràdio Estel. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans Unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb l'advocat penalista Lluís Batlló, amb l'economista Josep Lluís Marriera i amb el diaca del bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bé, encara sobre la corrupció, clar, no només hi ha el cas Bárcenas, aquí hi ha molts temes, i ahir, i abans d'ahir també era notícia Oriol Pujol, pel cas de les ITBs i la possibilitat que l'acabin imputant.
De fet, el fiscal ha demanat la seva imputació. De tota manera, una mica en la línia que comentàvem abans respecte al fet de ser imputat, a vegades és inclús garantista ser imputat, perquè, clar, la gran diferència entre una persona que va declarar com a imputat i una persona que va declarar com a testimoni és que l'imputat té dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable, a no contestar alguna pregunta que no vulgui, i per tant, en definitiva, a dir alguna cosa diferent de la realitat. En canvi, el testimoni té l'obligació de dir la veritat. Vull dir que a vegades el jutge citen com imputat amb una persona precisament perquè pugui defensar-se amb més garantia que si no anés com a testimoni.
A més, va amb el seu advocat, normalment, vostè ho
sap. L'imputat té l'obligació d'anar, o sigui, quan declara com a tal, té que anar amb advocat, si no la declaració seria nul·la. Per tant, no sempre és dolent, inclús a vegades pot ser positiu, diguéssim.
Llavors, la diferència entre imputat i processat potser cal aclarir-la també. El processat ja està més implicat.
Exacte. No? El processat és una persona contra la qual el Ministeri Fiscal ja ha formulat càrrecs. Exacte. Sí. Ja ha formulat uns càrrecs i diuen jo acuso com a Ministeri Fiscal, formulo acusació per un delicte de malversació, per un delicte d'apropiació. En canvi, l'imputat són uns fets, però encara un delicte concret no n'hi ha. Això passa posteriorment.
Sí, senyor Marriera, per exemple.
Sí, totalment d'acord. Esclar, una mica la sensació que em dona pels mitjans escrits i fins i tot de ràdio i televisió és que l'imputat ja sigui una persona que estigui processada. Això és una mica...
Es confonen els temes.
Es confonen aquests temes, no? I això, l'aclaració que tu has fet, la trobo magnífica, perquè és una manera d'aclarar i de definir ben clar la diferència entre una figura i l'altra figura, no? Mm-hmm. Per tant, això es tindria que repetir més. Jo crec que els mitjans... Tots tindríem que fer un esforç, tothom, una miqueta, d'anar-ho explicant, perquè la gent a vegades ho confon. I aleshores diu, bueno, aquesta persona està imputada. Doncs, bueno, el fet d'estar imputat, potser doncs, encara ajuda a aclarir moltes situacions. I en el cas doncs, de la persona X, la que sigui, la que tingui que anar-hi, doncs, potser li reforça la seva situació el poder anar amb el seu abogat i poder explicar la situació. Per tant, jo crec que hem de fer un esforç de que s'expliqui una mica bé el tema de l'imputat. I, a més, hi ha altres temes de que es parla de molta gent que encara no estan ni imputats, tampoc.
Sí.
Sí, sí, efectivament, que això també ha passat. De vegades fixem la mirada, no?, sobre determinades persones. Sí. Mossèn Esteve?
Sí, inclús ara també semblava que la corrupció només era en el nostre país, a Espanya i a Catalunya. Però avui també els diaris ja ens estan parlant que sembla que això és com una taca d'oli i que ara ja per tota Europa s'està escampant la corrupció, també, o almenys està aflorant.
Això és el segurament és més això, no? S'està destapant, perquè malauradament ha existit sempre.
Sí, això segur. Hi ha un proverbi llatí que s'atribueix a Sant Tomàs que diu corrupció òptima i pèssima, que vol dir la corrupció dels millors és el pitjor. O sigui que aquí, i no solament això, vull dir que hi ha, inclús en el llibre dels Salms, hi ha un salm que, el 58, que ja parla de l'època del rei David, que Saul ja imputava el que seria el rei David amb un plet per corrupció. O sigui que, com podem veure, vull dir, això ja ve de segles i segles. O sigui que no és nou d'ara. El que passa que nosaltres poder no hi estàvem acostumats i ara tots ens escandalitzem. Primera, perquè estem en un moment de crisi. Segona, perquè vull dir, la gent, tothom s'està apretant el cinturó i veiem que aquí hi ha hagut gent que vull dir, llencen els diners per la finestra. O han llançat diners per la finestra. I, esclar, això també em dona la sensació de que ha elevat el grau d'escàndol davant de la gran massa, que segueix les pautes que dona el govern, els governs, que se sap estrenyar el cinturón, que sap passar menys amb tots els jubilats, les viudes, els pobres que han hagut de tancar negocis petits. En fi, hi ha molta gent que està mirant de veure si pot tirar el país endavant i, esclar, aquests no surten en els diaris ni en els mitjans. Però, afortunadament, hi ha molta més gent honrada que no pas gent corrupta. El que passa és que, esclar, els altres són més escandalosos i són els que es veuen més.
Hi ha una cosa curiosa en relació a tot això que comenteu, que és lo de l'amnistia fiscal. Perquè, clar, de fet, l'amnistia fiscal és un període de term en el que les persones que tenien diners opacs a comptes de fora podien, diguéssim, notificar-ho a Hisenda i, per tant, fer aquest diner pues, ja no opac, sinó pues, que pogués cotitzar...
Aflorar-ho,
d'alguna sí. manera, no? Sí. Però llavors, clar, una cosa per mi és que els polítics, que són els que fan les lleis, poguessin tenir aquests diners de forma opaca, i una altra és que ara la paraula acollir-se a l'amnistia fiscal sigui dolenta en si mateixa, perquè, clar, si l'amnistia és un perdó, bueno, pues, si et perdonen, et perdonen, però no podem estar sempre dient... És que aquesta persona es va acollir a l'amnistia fiscal, com dir, bueno, si li donen aquesta amnistia, que vol dir perdó, jo crec que això, ja dic, amb la gran diferència de que això ho faci un particular o ho faci un polític, i sobretot ho faci un polític amb comptes que poden ser del propi partit.
El que passa que ahir Montoro, em sembla, que va dir de que, esclar, si és a través d'una tercera figura, com pot ser una empresa, en aquest cas sembla ser que el Bárcenas ho havia fet a través d'una empresa, no?
Sí.
Aleshores, és clar, no li afecta a ell, perquè és clar, és una empresa, és una tercera persona, això ho va dir Luis Montoro, sembla ser, no?
Sí,
algú
sí,
així,
sí,
no?
Sí. Sí. Mm-hmm. Sí. Bueno, s'haurà de veure. Sí, però en tot cas, jo el que crec és que tampoc es pot criminalitzar per tothom el fet d'acollir-se a l'amnistia fiscal, perquè, bueno, si s'ha donat, pues és per algo, i sí, finalment, ara, és molt diferent que ho faci el senyor Bárcenas, tesorero del Partit Popular, en tot cas, clar, que ho faci qualsevol altra persona.
No, a més, és una persona que, clar, portava 20 anys en el partit, que deu saber tots els entresijos de dintre de l'organització,
sí,
i que, clar, qualsevol expressió que ell pugui dir o qualsevol frase pot anar a parar, pues, esclar, a tota la gent del partit, sí, i de tota l'estructura del partit.
No, està clar. De tota manera, hi ha una cosa, a la llista aquesta famosa, la llista dels sobres que ha sortit aquesta,
sí,
setmana, que a mi em crida l'atenció, i és que està feta tota amb el mateix bolígraf. Jo penso que aquestes llistes, si realment es fan amb dies diferents, ho dic com a sospita de que aquesta llista no estigui feta exprofesso, diguéssim, per treure, pues, jo què sé, algú que tingui interès. O sigui, normalment aquestes llistes, com qualsevol altra que es van afegint de manera periòdica, pues, a punts, no es fan amb aquesta lletra exactament igual, amb aquest bolígraf. Ho dic perquè em sembla que traurà cua, aquesta llista.
Doncs bé, la famosa llista. Sí, mossèn Esteve, perdoni.
Perdona, no, gràcies, Ignasi. No, jo el que volia dir, que el de l'amnistia fiscal, quasi ho trobo vergonyós. I ho trobo vergonyós per una senzilla raó. Perquè considero que és una ofensa en el contribuent normal i corrent, aquell senyor que té una nòmina i que per llei se li descompten els impostos que se li descompten, que ell no té cap dret a triar si els vol pagar o no, i s'ingressen a l'Estat. I llavors aquest senyor resulta que tota la seva vida fiscal és honradíssima, perquè tampoc té ocasió de no ser honrat, i en canvi, després, qualsevol senyor d'aquests es pugui beneficiar de bueno, paga 4 lilaines, tira una mica d'almoina i aquí s'ha acabat tot. Ho considero quasi vergonyós. Vull dir, ho sento molt, però és el meu parer, perquè considero que són dos maneres de resonar diferents. Una, el que no pot estafar. Això ja fa molts anys, quan jo treballava a l'empresa privada, vaig tenir un director que precisament parlant de l'honradesa me deien a mi, és que nosaltres som honrats per obligació, perquè si no, que ens diguin a cada un de nosaltres, quan hem d'anar a fer la declaració de la renta, que ens vingui el gestor i digui, escolti, vostè, li declarem tot el que li ha descomptat o no li declarem o què hi posem aquí? Jo, esclar, som honrats perquè no podem deixar de ser-ho.
No, no, tens tota la raó amb això.
Moralment estem, sí, obligats a ser-ho.
Sí, clar, el funcionari, pues, que té un sou i que li retenen, etc., aquesta persona, evidentment, no pot tenir diners fora, com no sigui per un altre tipus. Ara, de tota manera, l'amnistia tampoc ha sigut gratis per a aquestes persones que s'han acollit.
Sí. Han pagat un 10, no?
Sí, sí.
És un mecanisme que, a més, es posa en marxa habitualment, no?, en molts països, sí, europeus i de tot el món.
És una manera, clar, de repatriar diners que estan fora, és una forma de que bueno, es pugui animar certa inversió dintre del país. Des d'un punt de vista macro podries dir, vale, pot estar bé, clar, des d'un punt de vista particular sí, totalment d'acord.
Però que tampoc ha sigut cap èxit, segons sembla, no ha sigut cap èxit. Bueno, menys en el cas del senyor Bárcenas, si personal.
Sí, tampoc ha entrat tant diner,
No.
Recordem també que a casa nostra hi ha hagut casos anys enrere de cantants famosos o esportistes d'èlit, sí, que també tenien els comptes a fora del nostre país, sigui a Andorra, sigui a Mònaco, sí, etc. I quasi la gent quasi els admiraven, dir, oh, quina sort, guita, fulano o mangana té els diners a Monte Carlo i l'altre els té a Andorra i l'altre els té aquí i l'altre els té allà, no? Però, clar, políticament aquesta gent ja quedaven tocats perquè ningú els hi tenia cap confiança política. Que almenys cap partit es podia refiar d'una persona d'aquesta i dir, cuidado, que ens ho tiraran la cavalleria per sobre aquí, si parlem d'aquesta gent. Bé, no?
Avui a la tertúlia ens acompanyen el diaca de Girona, Joan Baptista Esteve, l'economista Josep Lluís Marriera i l'advocat penalista Lluís Batlló. Què esperen vostès d'aquesta cimera anticorrupció amb representants de la judicatura, de la societat civil, de la sindicatura de comptes, Artur Mas, amb representants importants de la societat catalana?
Bé, vista la situació actual, la política o els polítics, o el poder, més ben dit, té que prendre alguna acció i fer un pas endavant, no? Fer un pas endavant. Per tant, en aquest moment, la postura del president de la Generalitat crec que és molt bona en el sentit de dir, bueno, doncs escolta'm, tenim que fer alguna cosa, tenim que fer alguna cosa. Ell ha repetit moltes vegades que en situacions excepcionals pues es tenen que fer unes accions excepcionals. Per tant...
Sí, ho va dir quan va convocar les eleccions, per
exactament.
Exemple.
Per tant, en aquest moment hi ha una situació realment excepcional i, per tant, es té que prendre algun tipus d'acció diferent. I aquesta acció diferent seria pues, fer una espècie de cimera que no hi ha, en principi, no s'havia fet mai una cosa d'aquest tipus, no? Aleshores, és una novetat en la que estaran reunits tota una sèrie de poders, poders que d'alguna forma pues, no són el poder polític i que d'alguna manera, pues, entre tots, poden ajudar a tirar un pas endavant.
De tota manera, a veure, quan parlem de corrupció, parlem de persones que cometen delictes, però en l'àmbit polític. Vull dir que, per exemple, el cas del senyor Urdangarín podria ser un problema d'un delicte econòmic, però no seria pròpiament corrupció. El cas de que una persona pues, d'una entitat de crèdit cometi una apropiació indeguda no és corrupció. Corrupció s'atribueix als polítics. Llavors, que, diguéssim, els polítics, que són els que precisament se'ls acusa de tota aquesta corrupció, siguin els que facin la cimera, no sé jo fins a quin punt sembla, bueno, que està molt bé de cara al màrqueting, però potser tindrien que anar d'exercicis espirituals més que fer una cimera d'anticorrupció. Perquè, no, és que són els mateixos que s'ho mengen i s'ho guissen. O com
no, en aquesta cimera no van polítics, eh?
No, precisament a la cimera d'avui no hi ha representants polítics.
No hi van, aquesta cimera.
Se n'han fet altres,
però ha convocat el senyor Mas.
El
president del govern, però aleshores hi va pues, el Poder Judicial, hi va el president del Tribunal de Comptes,
el síndic de Greuges,
és a dir, tota una sèrie d'organismes que no depenen, és a dir, que no són partits polítics, en definitiva. Mm-hmm. Pot haver-hi algun polític, evidentment, dintre, no? Mm-hmm. El Poder Judicial, el
sí,
Tribunal
sí.
de...
Efectivament, el president del Tribunal de Justícia. Sí, mossèn Esteve.
Sí, jo deia que aquí quasi diríem que és la societat civil, no?, la que aquesta reunió amb el president per saber què pensa la gent del carrer, perquè a vegades dona la impressió que els polítics viuen en un altre món, viuen en una altra galàxia, es tanquen en un parlament, estan discutint el sexe dels àngels i al final de mes un bon sol i aquí s'ha acabat. I la gent del carrer només ens entenem del que passa amb la política pels diaris. I ells, em penso que molts d'ells pot ser que desconeixen el que passa inclús amb els veïns de la seva pròpia escala. Mm-hmm. Vull dir que, de voltes, que el president hagi convocat aquí una cimera amb realment els representants del món civil, ho trobo molt bé. I sí. Que, a més, tampoc hi siguin els altres, perquè ja per això avui també ha convocat a dos quarts d'una... una reunió en el Parlament, per una compareixença en el Parlament per poder donar explicacions del que serà aquesta trobada.
Exacte.
Per tant, vull dir que cadascú que es col·loqui en el seu lloc i a veure si volia que en sorti alguna cosa de bo, perquè la gent del carrer cada vegada estem més cansats i més avorrits de viure en un país que sembla que tothom... tiri la casa per la finestra.
Mm-hmm. Estic molt d'acord amb tu, amb això. O sigui, hi ha molts polítics que a vegades, sense voler, no? Esclar, la feina el dia a dia i el treball diari, arriba un punt de que perden la visió de la realitat. I la perden perquè estan tancats dintre la seva gàbia i tot el dia estan parlant entre ells i, pràcticament no poden parlar amb la portera a casa seva, o el veí, com tu deies, no? És a dir, que a l'escoltar el poble, cada vegada se'ls fa més difícil perquè no hi ha connexió. Per tant, que el president del govern en aquests moments tingui aquesta sensibilitat, que ja ho ha demostrat moltes vegades també amb temes econòmics, també creant organismes externs al govern, com persones del Cercle d'Economia o d'altres organitzacions, etcètera, etcètera, o de les patronals i organitzacions empresarials, tot això fa que ell el que vol és rebre inputs de la societat real, a part dels seus consellers i de les seves persones que té el dia a dia, no?
Bé, senyors, hem d'acabar la tertúlia. Només ens queda recordar que ahir es va produir una votació important al Regne Unit, al Parlament de Londres, on es va aprovar el matrimoni entre persones del mateix sexe, però, curiosament, una llei promocionada pel govern de David Cameron, on els seus diputats, bona part dels seus diputats, van votar en contra. És a dir, ho va fer gràcies als seus socis liberals i a l'oposició.
Sí,
a veure, aquesta transversalitat en la cultura anglosaxona que...
Està molt bé, jo crec que és la verdadera democràcia, perquè a més amb un tema com aquest no es pot votar a nivell de partit, s'ha de votar a nivell de persona
i de consciència.
I de consciència personal. Per altra banda, jo en aquest tema concret penso que si parlem de matrimoni civil, que no té res a veure amb un matrimoni canònic, doncs em sembla particularment, a mi em sembla bé. Però, bueno.
Li sembla bé encara que es digui matrimoni, perquè aquí sí que hi ha moltes entitats de
sí,
persones de la família
que, jurídica...
que no ho veuen bé.
No, és veritat, però és que com jurídicament és tan diferent, tu ho has de veure, ni el consentiment amb el matrimoni canònic, que és un compromís molt diferent.
El que passa
no?
També reivindica la naturalesa del matrimoni, fins i tot anterior a la seva dimensió religiosa.
Sí, no? Al final és un tema de llenguatge,
sí,
realment, és també, la paraula,
també.
No?
Sí, sí, més que els drets o, sí. O les...
Exacte. No.
Estic bastant d'acord amb el que estàs dient.
És un tema, és un tema de definició.
Sí.
De definició, sí. Sí, l'Església, evidentment, ho ha tingut molt clar i ho ha proclamat, no?
Sí, últimament. Però, sí. O sigui, no estem mai en contra dels homosexuals, al contrari, hi ha molts documents d'Església en què se'ls ha d'ajudar, vull dir que són germans nostres, que també són el rostre de Crist, igual com ho pot ser qualsevol indigent que passa pel carrer, però que, per l'Església Catòlica, el matrimoni és la unió entre un home i una dona. És un problema només d'això, de definició. I aquí ha estat sempre la lluita. Vull dir que, esclar, que si se'ls diu una unió, que facin el que vulguin, que se'ls diu pues, un altre nom, o inventem un de nou, molt bé.
I fins i tot amb els mateixos drets, no? Podria ser que...
No, i clar, amb els mateixos drets, perquè, esclar, a veure, lògicament, si són dues persones del mateix sexe, ja la seva unió no es farà dins de l'Església. Mm-hmm. Inclús, o sigui, l'Església Anglicana hi està en contra. O sigui, estem a Anglaterra i Anglaterra...
També hi ha divisió, una mica a l'Església Anglicana.
Sí.
Bé, ho deixem aquí. Gràcies, Joan Baptista Esteve, Lluís Batlló i Josep Lluís Marriera. Fins la pròxima ocasió. Bon dia.
Bon dia
a tots.
Ja passa un minut i mig de les 9. Ara l'última hora informativa que ens porta la Sara Cruz, després el comentari de Josep Maria Carbonell i després entrevistarem l'excap de govern d'Andorra, Albert Pintat, que ens acompanyarà des de Ràdio Principat. Aquests i altres temes amb l'espai naturalment Doctor Pros fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Comencem amb una notícia que acabem de conèixer. Almenys 5 persones han mort a causa d'un tsunami que ha afectat les illes Salomó, al Pacífic Sud. Una onada d'un metre d'alçada que s'ha desplaçat a 800 km per hora manté encara en alerta els arxipèlags d'aquesta zona. El tsunami l'ha provocat un terratrèmol de magnitud 8 a l'escala de Richter, amb l'epicentre a 360 km de la capital de les illes Salomó i a 29 km de profunditat. Al Japó també s'ha declarat l'alerta groga per risc de tsunamis per tota la costa oriental del país. Més temes d'avui. La Fiscalia Anticorrupció interrogarà avui mateix l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, en el marc de la investigació que s'està duent a terme arran dels papers apareguts al diari El País sobre una suposada comptabilitat B del partit. També haurà de donar explicacions l'exdiputat del Partit Popular, Jorge Trias Sagnier, que ha reconegut públicament l'existència de sobresous. A casa nostra, Mas presideix avui una cimera inèdita davant l'allau de cossos de corrupció. Va ser convocada el divendres passat pel president en plena proliferació d'aquests presumptes irregularitats que afecten polítics, partits i institucions. Es tracta d'una reunió sense precedents en què hi assistiran els màxims representants de la justícia a Catalunya i també d'organismes de control. Començarà, com dèiem, avui a 1:45 del migdia. I en esports, Leo Messi firmarà demà la renovació del seu contracte oficial fins al 30 de juny del 2018 i així l'entitat s'assegura la continuïtat d'una altra de les estrelles de la seva actual plantilla. I encara sobre el Barça us expliquem que el director esportiu del club, Andoni Zubizarreta, va explicar ahir que Tito Vilanova participa directament, això sí, des de la distància, de les decisions que pren el cos tècnic en la seva absència. Zubizarreta va reconèixer també que la recuperació de Tito Vilanova va pel bon camí. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 4 minuts, el comentari de l'actualitat. Avui ens el fa Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i també president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Fa unes setmanes, en un seminari de la Fundació Joan Maragall, el professor Ignasi Boada ens va donar unes xifres que senzillament trobo esgarrifoses i fora de tota lògica. Ell ens deia que el 0,00003% de la humanitat té el 40% de la riquesa. Dit altrament, les 225 persones més riques del món posseixen tant com el 47% de la humanitat, 2.820 milions de persones. A més, afegia, els diners amagats en paradisos fiscals representen ja una quantitat similar al PIB dels Estats Units i Japó junts. La desigualtat creixent, fins i tot estimulada des de certes posicions ideològiques, és el veritable desafiament i escàndol del nostre món i, malauradament, sembla incrementar-se arreu. Aquest procés es produeix a Europa i als Estats Units amb un deteriorament de les classes mitjanes i la primacia d'un model econòmic que es nodreix d'una força de treball, especialment en el sector serveis, amb una retribució quasi de supervivència. D'altra banda, en els països que ara diem emergents i que fins fa molt poc anomenaven del tercer món, l'estabilitat política i el creixement sostingut dels darrers 10 anys s'ha concretat en el desenvolupament d'unes elites que s'han enriquit molt amb un poble que continua en el llindar de la pobresa més gran. D'altra banda, amb el neoliberalisme radical dels anys 90 i els fenòmens de corrupció de les institucions i actors polítics, l'Estat, la política democràtica, els poders públics semblen haver perdut la credibilitat necessària per esdevenir els mecanismes legítims de redistribució de la riquesa i la provisió dels serveis indispensables per a la cohesió i la mobilitat social. Des de fa més de 20 anys, molts seguidors del neoliberalisme han pensat que la seva alternativa passava per reivindicar menys estat i més mercat, lliure i sense regulació. Si ja fa uns anys va caure i esmicolar-se en el no-res, la famosa tesi del final de la història de Fukuyama, ara sembla també que s'enfonsa el miratge de von Hayek quan defensava la superioritat intrínseca del capitalisme i la llibertat que aquest hauria dut als individus. Una llibertat amb tants i tants desequilibris i tensions socials només podrà portar-nos novament a nous escenaris de confrontació social, d'augment de la violència i de nous esclats. Les desigualtats, a més, ara són més visibles. La televisió i les xarxes ens acosten, de vegades ostentosament, al luxe i la riquesa d'uns pocs en un món cada vegada més empobrit. Les illes de riquesa en un entorn de pobresa creixent no podran mantenir-se. Novament emergeix la justícia com a exigència moral i política indispensable i indissociable de la llibertat. Sense justícia no serà mai possible la llibertat. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
Sense famílies fortes en la comunió i estables en el compromís, els pobles s'afebleixen. A la família són inculcats des dels primers anys de vida els valors morals, es transmet el patrimoni espiritual de la comunitat religiosa i el cultural de la nació. En ella es fa l'aprenentatge de les responsabilitats socials i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià d'Altavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Puelles, al carrer Anglí 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Tres minuts i mig i serà un quart de deu. Estem en directe en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Andorra es prepara per viure el 20è aniversari de la seva nova Constitució i del règim que ha portat aquest petit país dels Pirineus fins a la democràcia. Estem seguint aquests mesos les valoracions de diferents dirigents de la política i la societat andorrana sobre com veuen el país, el seu present i el seu futur. Avui volem conversar uns minuts amb qui va ser cap de govern d'Andorra entre els anys 2005 i 2009, Albert Pintat. Albert Pintat, fill de Sant Julià de Lòria, ha estat president del Partit Liberal d'Andorra i cap de govern entre els anys 2005 i 2009. El va substituir després el socialdemòcrata Jaume Bartomeu i actualment qui ocupa el càrrec és Toni Martí. Ens escolta ja Albert Pintat. Senyor Pintat, molt bon dia.
Bon dia tingueu.
Com està?
Molt bé, i vostè?
Gràcies a Déu, molt bé, jo, l'equip del programa, i esperem que els oients també molt disposats avui a escoltar coses que ens pugui dir vostè sobre Andorra. Com està el país en aquests moments? En aquests moments una mica de cruïlla i de crisi.
Bé, el país, com tot el nostre entorn, està amb hores baixes, molt desanimat i preocupat. I té motius perquè, diguem-ne, les dades objectives són molt, molt tristes, negatives, i el que més desanima és que no es veu al final d'aquesta tendència.
Aquestes dades de la macroeconomia mundial que tots ens preocupen i també les dades, per exemple, de l'atur a Espanya, que són molt preocupants, a Andorra tenen també, són també font de preocupació excessiva, per exemple, l'atur, el decreixement o la recessió econòmica?
Sí, per desgràcia, Andorra ha tingut un model també expansiu amb unes puntes de creixement el 2006-2007 que ha sigut el model pràcticament català i genèricament espanyol, que és l'expansió bestial i sense límit de la construcció i de la immobiliària. I això ens ha portat a uns abusos i uns excessos que ara, pues, com la llei del pèndol fa, que en paguem les conseqüències. Mm-hmm. Hem crescut massa de pressa i malament i ara, pues, tenim de fer uns reajustos molt dolorosos, unes reformes duríssimes i que es fan pues, amb l'ànima molt negra i molt trista, però s'han de fer, no hi ha més remei. En Torra ens havíem tancat amb una espècie de torre de marfil de... que ens pensàvem que tot ens estava garantit i assegurat pel fet de ser un petit estat independent i sobirà, i hem descobert que la globalització també se'ns aplica a nosaltres amb tota la crueltat i amb molta més consciència de la nostra fragilitat, perquè els nostres recursos, la nostra economia és molt poc diversificada i ens costarà molt tornar a agafar el ritme del creixement, tot i que estem convençuts que ens sortirem perquè al ser petits tenim l'agilitat i la facilitat d'adaptar-nos amb més rapidesa que els altres.
Hi ha recursos del país com el turisme que estan funcionant, ens ho han dit alguns cònsuls últimament i també altres dirigents del país.
Mira, amb tot el respecte i simpatia, de vegades els problemes dels veïns són bons per nosaltres. Exemple, aquesta temporada de Nadal cap d'any ha estat molt bona comercialment, perquè degut a l'increment d'IVA a Espanya fa que Andorra som una mica més atractius. I hem tingut la benedicció de la natura amb la neu. Aquest any és any de neu, per tant, totes les estacions d'esquí andorranes treballen al 100%. Tenim visitants que venen de molt lluny, com els russos, i venen i s'hi troben molt bé. Estan a Andorra i descobreixen un país pues, encantador, des de Caldea amb el termalisme, passant pels que tenen sensibilitat artística amb el romànic, i després el consumisme que està a la moda, sobretot per aquests països nou rics, que com és Rússia, pues, estan encantats a Andorra, i s'ha notat a nivell econòmic l'ajuda prestada per aquests consumidors frescos i arribats de nou d'aquests nous horitzons.
Avui estem parlant amb Albert Pintat, que a més de polític i excap de govern d'Andorra, és economista i empresari, ens acompanya des de la Seu d'Urgell, des dels estudis de Ràdio Principat. Vostè va ser el tercer president, el tercer cap de govern, millor dit, des de la Constitució Democràtica de 1993, una Constitució que aquest any compleix el 20è aniversari. Pel que vostè sap del que poden ser les commemoracions i pel moment polític que es viu ara, com creu que Andorra pot commemorar aquest esdeveniment i quines oportunitats té de replantejar-se potser algunes coses o de mirar el futur?
Bé, la circumstància o no sé quina raó fa que aquest semestre coincideix amb la presidència, nada menys que d'Andorra, del Consell d'Europa. El Consell d'Europa és una mica el temple on es defensen els drets humans i la democràcia. Doncs que Andorra pugui presidir aquesta gran associació o realitat supranacional que defensa drets humans, democràcia i l'estat de dret, i Andorra ho presideix i coincideix amb aquests 20 anys de la Constitució. Aquesta Constitució ha ordenat molt les coses, ha situat cada estament al seu lloc, la figura dels coprínceps costava molt donar-li una lectura actual amb el dret internacional i ho vam aconseguir amb molta, diguem-ne, sabidoria i sentit pragmàtic de les coses. I ha demostrat aquests 20 anys que ha funcionat molt bé. Jo personalment sóc partidari que encara no s'ha explotat tot el que pot donar de si aquesta Constitució i no m'agrada gaire aquests moviments que hi ha de voler-la reformar tan ràpidament. De moment, si hi ha hagut problemes, és més dels homes o servidors públics que no pas del document de la Constitució, que ja pràcticament tot està previst i resolt tècnicament. El que falta de vegades és que els homes, polítics sobretot, tinguin menys ambició partidista i més sentit col·lectiu de lo que és el bé comú. I de vegades, pues, quan una cosa està bloquejada, una sana dimissió o dissolució del Consell, que l'han viscuda, no passa res i permet a noves redistribucions de cartes intentar resoldre el problema.
De problemes n'hi ha, efectivament, les constitucions, els marcs legals, les lleis no ho solucionen tot directament, però certament Andorra va passar, ara fa gairebé 20 anys, d'un sistema pràcticament ancorat en el feudalisme a una democràcia moderna, no? El canvi no era fàcil, com vostè diu. I se celebrarà d'alguna manera institucionalment i vostè com a expresident tindrà opció, com a excap de govern, de participar-hi?
Andorra som una mica cruels amb els expolítics.
No compten amb vostès?
Pràcticament no. Per tant, tampoc ens preocupa, no? És la norma de la casa, eh? A les petites comunitats, als antics, sempre fem una mica de respecte, o no diré de por, però vull dir, ara hi ha una altra generació i mai s'ha fet de posar els ex en algun lloc, doncs no cal. I més, és una commemoració que la farà essencialment el Consell General. El Consell General és una entitat per ella mateixa, independentment de les persones que el constitueixen. Aleshores, ja veurem, però el que més amoïna els uns i els altres és que coincideix amb una crisi econòmica i una depressió moral molt aguda. I això potser pot perjudicar perquè hi ha el simplisme de dir, veieu, per culpa d'aquesta arrogància de voler ser com els grans estats, ara poder paguem un preu de peatge massa elevat que poder amb un estat feudal vell i petit i que anàvem sempre protegits pels coprínceps i amb un perfil molt baix, ens permetia travessar les crisis amb un cost, diguem-ne, humà més baix.
Però clar, ara no té sentit proposar tornar al passat.
No. Però vull dir, la gent, el que pateix, busca un culpable. El culpable ja sempre és el polític, i el polític fa cor dient, mira, és que també tinc els instruments que tenim. Ara estem portant un gran vehicle, nou i modern, que no és un antic de col·lecció. El antic de col·lecció se li perdonava molts defectes. El nou no se li perdona cap.
Sí. Andorra està governada des de fa 2 anys per una coalició de centre-dreta que va substituir l'efímer o el curt govern del socialdemòcrata Jaume Bartomeu, presidit el govern actual, com dèiem abans, per Toni Martí, una nova generació, com diu vostè, senyor Pintat, des de la distància, una pinzellada breu de com veu la realitat política d'aquest moment a Andorra.
Bé, què més hauria volgut jo a la meva època de tindre un Parlament com té ara el d'en Toni Martí, amb una majoria tan absoluta. Això permet pues, ser molt valent i ser molt atrevit i fer reformes pagant-ne el cost polític i electoral que comporta. Suposo que ho faran, perquè ja ho estan marcant, però per mi els hi falta més agressivitat o més ímpetu per anar ràpid, perquè són reformes que s'han de fer doncs, quan abans es faguin millor. Com més tardarem, més dolorós serà.
O sigui, creu vostè que té una miqueta de por d'impulsar determinades mesures
contundents? No és el pròxim, no és el propi govern, és el conjunt, la maquinària. El que aquí se'n diu partits polítics, però Andorra és molt més ample que un partit polític, és el cos electoral, que allà s'interpreta molt directe. Si vostè toca un col·lectiu com, per exemple, metges, pagesos, hotelers, mestres, bombers, policies, duaners, hi ha una reacció immediata. Llavors, un polític que es preocupa sempre per la salut electoral del seu moviment, és molt curós a l'hora de fer certes iniciatives. Uh-huh. Com, per exemple, quan es parla del règim de jubilació, és normal que això pues, irriti moltes pells.
Una última pregunta, senyor Albert Pintat. Andorra es pot obrir més a Europa encara? Hi ha la possibilitat fins i tot que s'integri a la Unió Europea?
Jo sóc la generació aquells que érem uns aduladors i adoradors de l'Europa que representava la Unió Europea i l'esperança que portava amb ella per països com nosaltres una mica desprotegits. Però la realitat ha estat que aquesta globalització a Europa avui s'ha tornat amb una maquinària burocràtica molt lenta, molt complicada, molt costosa i sobretot, que és el més greu, a una fàbrica d'aturats. Si no hi ha 30 milions d'aturats a Europa, en falten molt pocs. Aquest és el fracàs d'Europa. Llavors, hi ha països que són a Europa però tenen un peu a fora, com per exemple Gran Bretanya, i que Andorra hi tenim moltes similituds. El respecte a la tradició, l'ús i costum, tot això fa de que Europa no és la solució universal. Estem a dins, ens han d'integrar, però no ens han de poder deixar absorbir per aquesta maquinària a on Andorra serà una goteta d'aigua sobre 500 milions de consumidors o de ciutadans, nosaltres desapareixem. Doncs es tracta de preservar el que som, la nostra autenticitat històrica, i veurem on ens portarà. Però jo no som partidari de fondre'ns a dins d'Europa i respectar el que la història ha fet de nosaltres.
Avui hem parlat amb Albert Pintat, que va ser cap de govern d'Andorra entre els anys 2005 i 2009. És economista, empresari, entre altres càrrecs també ha estat ministre de Relacions Exteriors, ambaixador a Suïssa i al Regne Unit. Ha estat també secretari personal del cap de govern Josep Pintat, responsable de comerç exterior, i cònsol menor, entre altres coses. Recordem que el règim actual d'Andorra ha tingut com a caps de govern el mateix Josep Pintat, Marc Forner, després Jaume Bartomeu i actualment Toni Martí, i em deixava precisament Albert Pintat entre Marc Forner i Jaume Bartomeu. Moltes gràcies, senyor Albert Pintat, per haver-nos acompanyat aquesta estona. Vol afegir alguna última cosa, alguna salutació als oients d'Andorra i de Catalunya?
No, vull dir que tots patim la mateixa situació, però junts ens en sortirem. Per exemple, aquí a la Seu d'Urgell i Andorra tenim una realitat de cooperació real que va més enllà de les fronteres, de les policies i de les duanes. Aquesta realitat humana, que ben organitzat i ben animat ens en sortirem i facilitarà trobar solucions ràpidament.
Una cooperació que, entre altres coses, implica compartir una diòcesi, una església local i tenir el copríncep episcopal.
Això és la nostra força. La força de compartir el bisbat d'Urgell per Andorra ha estat sempre una de les realitats que ha permès que siguem independents.
Doncs, novament, gràcies, una abraçada, Albert Pintat, gràcies per haver-nos acompanyat i que pugui continuar, encara que sigui des de la distància, també incidint en la vida pública andorrana als seus 69 anys. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vostè.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
De nou, Hipercor et sorprèn.
Perquè ara, en campanes de cuina, forns, plaques i microones,
tens tot un 10% de descompte.
Per exemple, microones Teca MWE205G, només 80 amb 10 euros.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ara és l'estona de la història, l'art i el patrimoni. Quan estem a punt d'arribar a 9:45, amb Josep Maria Martí Bonet parlem de diferents temes de la nostra història i el nostre patrimoni. Doctor Martí Bonet, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Josep Martí Bonet és canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Avui continuem amb els 119 bisbes de Barcelona. Parlem del segle XVI i especialment dels caçadors, és a dir, els que eren d'una família, d'una nissaga que es deia Caçador, un oncle i un nebot, concretament, i les seves relacions amb els jesuïtes, els franciscans, els dominics, els carmelites i els trinitaris. Però avui parlarem, en part, només dels jesuïtes, perquè aquí hi ha tota una història dels anomenats Íñigos, no? En honor a Íñigo de Loyola, de Sant Ignasi de Loyola.
Sí, eren els seguidors de Sant Ignasi que se'ls deia no jesuïtes en aquella època, sinó que se'ls deia Íñigos. Sabeu que Sant Ignasi parla de Barcelona com la ciutat que més estima. És molt curiós, això. Va estar a Barcelona durant 3 períodes i pràcticament sumant són de 3 a 4 anys. I aquí va estudiar llatí i també va aprendre català, de tal manera que quan estava a Roma diu que ell es feia entendre amb la gent parlant no pas en castellà, sinó parlant en català, perquè el català per ell li semblava que era més semblant a l'italià. I aquí a Barcelona tenia una vídua, la vídua Pasqual, que era la senyora Agnès Pujol, que el va acollir i estava ell amb unes golfes. Doncs allà vivia molt pobrament i certament que l'estimava tant que diu que era la seva segona mare. I per tant tot això ho sabem gràcies precisament als processos de beatificació i de canonització que tenim en el nostre arxiu. Hi ha molts detalls de Sant Ignasi de Loyola. Per exemple, tenim el primer detall curiós de Sant Ignasi ja estant a París i a Roma, té moltes ganes de fundar els jesuïtes aquí a Barcelona. I envia l'home de gran confiança seu, que era el pare Arauz. I aquest pare arriba exactament a Barcelona el dia 19 d'octubre del 39, del 1539. I s'hospeda precisament a casa dels caçadors, dels bisbes, que eren quatre bisbes, precisament, que van ser dos de Barcelona i uns altres dos d'altres llocs. De tal manera que el pare Arauz escriu també una carta que tenim que li diu ben clarament que té tanta feina, que quasi ni pot dir missa. Diu així textualment. Jo no tengo tiempo ni lugar para cumplir con mis oficios sin faltar con el prójimo. O sigui, vol, en primer lloc, acollir el pròxim, o sigui, les persones que venen allà. Sin embargo, hurto algunos minutos para mis oraciones, ya que son tantas y tantas las confesiones y ejercicios espirituales y confesiones generales que me apremian tanto y tanto que os pido, incluso con vergüenza, porque os apidéis de mi alma, y lo digo claramente, que no puedo ni celebrar misa. Pobre.
Doncs heu de demanar aquesta dispensa per no poder celebrar missa.
I aquí, què és el que va fer? Doncs això, exercicis espirituals, confessions, i després van venir també una dotzena entre capellans que no eren pròpiament jesuïtes i altres que anaven fent aquesta tasca aquí a Barcelona, i concretament estaven davant mateix del Pi, de l'església del Pi. Després es van traslladar a l'església de Betlem, al costat mateix de l'església de Betlem, allà tenien, com podríem dir, el seu convent. I el nostre Sant Ignasi, doncs, ho veia amb molt bons ulls, de tal manera que quan tenia problemes, per exemple, econòmics, doncs acudia a una dotzena de bones senyores que tenia aquí a Barcelona, entre altres la Requesens, famosa, i els hi donava, aquesta gent els hi donava, doncs, diners al nostre Sant Ignasi. Ell, doncs, estimava moltíssim Barcelona i va voler, doncs, fundar el que fundava normalment en aquests llocs, per exemple, Roma, París, etc. Va fundar
col·legis majors,
i de vegada també congregacions. Els col·legis majors eren com una espècie d'universitats, en petit, podríem dir, no? I tenim el de Corbelles, al costat mateix de Betlem. I les congregacions eren, doncs, apostolat directe. Apostolat, podríem dir, teològic i d'espiritualitat, que en deien les congregacions literàries. I després hi havia les congregacions de beneficència, que eren les pròpiament dites marianes. Aquestes, hi ha una, la més important de totes, és la de la Nativitat de Nostra Senyora, que són precisament, és l'antecedent de les famoses darderes que nosaltres tant estimem.
I on vostè celebra missa, no? Habitualment.
Cada dia. Sí, es coneix molt bé.
Gràcies.
Doncs bé, aquesta gent, doncs, van acollir moltíssim, i a la vegada també explicarem, doncs, el pròxim dia, què és el que feien anant precisament als hospitals, i donar-los menjar amb els malalts, tallant-los les ungles, pentinant-los, etc, que és una cosa molt curiosa, inclús instituint, doncs, una causa pia del caldo, que en deien caldo de les gallines, doncs, perquè tothom, els de l'hospital, poguessin almenys tenir un brou diari.
Molt interessant i molt rica la història dels vincles de Sant Ignasi de Loyola amb Barcelona, ciutat que estimava molt. Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet. Ens retrobem dimecres vinent, si Déu vol. Bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El divendres 22 de febrer, el bisbe Sebastià Taltavull dirigirà un recés quaresmal pels amics del Club Més Amics al monestir de Sant Pere de les Pueles, al carrer Anglís 55 de Barcelona. Amb dinar de germanor i via crucis comentat per mossèn Jaume Aymar previs al recés. Les places són limitades. Reserves al 93 409 2770. 93 409 2770.
Bon menjar,
un ambient tranquil
i plats exquisits de sempre.
Com els canelons, els espinacs, les faves de la catalana.
Peix fresc i rostits de carn com els peus de porc, la cua de bou, la galta de vedella.
I de postres, macedònia de fruita natural, crema catalana, mel i mató i molt més.
És el restaurant Casa Agustí, al carrer Vergara 5 de Barcelona.
Bons plats que no us faran mal a la butxaca.
Més de 77 anys, generant confiança.
Reserves al 93 301 97 45.
Casa Agustí, l'autèntica cuina.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Obrim l'espai naturalment, doctor Pros, com cada dimecres a aquesta hora, amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Ja sabeu, amics oients, abans de connectar amb Veritas, us ho recordem que podeu trucar-nos al 93 409 2772, 93 409 2772, per entrar en directe durant aquest espai. Saludem l'Eva Vilamajor, que ens parla des de Veritas. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, esperant aquest moment, no?
Sí, i a més, avui vull parlar-vos de la civada.
Ni més ni menys que de la civada. Em sembla que el doctor Pros és tot orelles per escoltar-vos, avui.
Ho sé. Doctor Pros, sisplau, si dic alguna cosa maldita, corregeix.
No crec que diguis res maldit.
Endavant amb la civada.
Perfecte, som-hi. Doncs mireu, jo us explicaré que la civada és un cereal mil·lenari que de fet ha estat molt present en la cultura i en la dieta mediterrània. Si haguéssim de destacar-vos algunes de les seves propietats, parlar-vos de l'aportació energètica, el fet de que és un cereal molt digestiu i també que pot afavorir la reducció dels nivells de colesterol. I malgrat tot això, malgrat ser un aliment doncs, molt òptim per la salut, de fet el seu consum diari a casa nostra és baixet. Per això, Veritas, què hem fet? Doncs, em sembla que us ho explicava un altre dia. Hem elaborat un pa amb un percentatge de farina de civada per, d'alguna manera, introduir aquest aliment en la nostra alimentació amb un aliment tan bàsic i tan habitual com és el pa. Vull dir-vos que, convençuts tots de que la civada és important, és un aliment que cal introduir a la nostra dieta, sí que, si em permeteu, us recomanaria que sigui ecològic. I, de fet, l'explicació és ben senzilla. En la part externa del cereal és on s'hi troben tots els nutrients, però també, malauradament, és on es poden acumular tots els productes químics de síntesi. I, per tant, si mengem civada ecològica, ens beneficiarem de totes les seves propietats, però ens assegurarem de no ingerir aquests productes químics que són tan, diguem-ne, poc recomanables pel nostre organisme. I fins aquí la nostra recomanació.
Doncs recomanació de civada, molt present als supermercats Veritas, també. Moltes gràcies, Eva Vilamajor. Bon dia i
gràcies
fins dimecres vinent. Adéu.
Perfecte, adéu.
I saludem, com cada setmana, el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, doctor Pros.
Bon dia, Ignasi.
Avui ens visita Frederic Vinyes, que és metge naturista, estudiós d'Antoni Gaudí, entre moltes altres coses. I, a més, podem dir que avui ve per segona vegada. Doctor Frederic Vinyes, molt bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Avui parlar d'Antoni Gaudí serà un plaer per nosaltres, segur que també per a molts oients, perquè en l'anterior ocasió vam parlar d'aquest gaudí que de vegades no hem descobert, amant de la natura, i avui també parlarem del gaudí amant del dejuni. Estem a punt d'entrar en la Quaresma, que és temps de privacions i de dejunis, i gaudí sabia practicar el dejuni, però no aquest dejuni de suplici o masoquista, sinó un dejuni ben entès, no?, podem dir.
Bé, anem a veure. Gaudí va fer un dejuni quaresmal. Sí, em recorda la celebració cristiana de la Quaresma, que és un record dels 40 dies que Jesús va passar al desert, després del qual començar a predicar. És a dir, el dejuni sempre s'ha considerat en l'antiguitat com una via mística o amb ritus iniciàtics de diverses cultures de l'antiguitat s'havia predicat i practicat el dejuni, perquè això afavoria un contacte, diríem, en certa manera, amb la divinitat. I Jesús fa aquest dejuni, després del qual comença a predicar, i Antoni Gaudí, en l'any 1894, va fer també un dejuni pel seu compte a casa seva, que llavors vivia al carrer Diputació, i és molt interessant l'experiència aquesta del dejuni de Gaudí i després d'altres coses que parlarem sobre aquesta qüestió.
Doncs ara en parlarem. Recordem que Frederic Vinyes, entre altres estudis, ha publicat un llibre que es titula Antoni Gaudí, home bondadós, arquitecte original, patriota català i amant de la natura. Vaja, tenia una mica de tot, a part de la seva espiritualitat i la seva fe. A més, recordem-ho que està en procés de beatificació, el seu cas és a Roma en aquests moments.
Sí, sí.
Un home exemplar. Recordem als oients que avui sobre Gaudí o sobre altres temes poden intervenir en directe. Ens podeu trucar al 93-409-2772, 93-409-2772. Doctor Pros, vol preguntar-li alguna cosa al doctor Vinyes?
No, jo vull aprofitar aquí la seva presència, tu, perquè això no passa cada dia. Jo crec que si... No sé, amb el doctor Vinyes ens uneix l'escola alemana, els dos ens vàrem educar Alemanya, i jo crec, jo sempre explico, no sé, Frederic, si estaries d'acord, que si en l'assignatura aquesta que t'aproven per Real Decret, que es diu Història de la Medicina, també s'inclogués una mica la història de la medicina natural, probablement hi haurien més metges que veurien la medicina natural també una alternativa i un recurs que potser estaria avui més present, no?
Sí, el que passa que la medicina acadèmica considera una mica com enemiga la medicina naturista o no, justament no acadèmica, i llavors la deixa una mica de banda, no?, el tema sobre aquesta medicina.
Però és una mica per ignorància, eh?
Per ignorància, evidentment, sí.
Perquè no veuen potser els beneficis de la medicina natural? Ja
O sigui, la medicina natural sempre s'ha considerat com el germà pobre de la medicina, quan en realitat tindria que ser la medicina de primera intenció, perquè és la que resol la major part de problemes de salut, no? En canvi, en les universitats el que s'ensenya més aviat és una medicina de casos aguts o casos d'urgència, quan en realitat no tindria que ser la primera, sinó quan la medicina natural, que és la més senzilla, més pràctica i més econòmica, no hi arribés. No? Uh-huh. Però bé, jo aquí volia comentar el cas de Antoni Gaudí en relació amb el dejuni, perquè ell fa un rigorós dejuni. Inclús hi ha un dibuix d'Opisso, que la major part de gent el recorda com un dibuixant humorístic, no?, de principis del segle XX. Ell havia treballat en Gaudí i fa un dibuix molt maco, que aquest dibuix existeix, inclús jo el tinc en el llibre, que apareix en Gaudí estirat al llit, es veu allà amb unes infusions d'herbes allà al costat de la tauleta, i a l'Opisso, junt amb d'altres ajudants que tenien Gaudí a la Sagrada Família, el van anar a visitar. Perquè el problema és que Gaudí no volia deixar el dejuni. Ell volia continuar, però clar, en aquell temps no era massa conegut les conseqüències que podia tindre un dejuni prolongat, i llavors el van tindre que anar a convèncer de que no que el deixés, i al final va ser gràcies al bisbe Torres i Bages, que era amic de Gaudí, que el va convèncer, i al final va deixar el dejuni aquest. Però pensa una cosa, el dejuni remou tant l'interior de la persona que justament després de fer aquest dejuni és quan Antoni Gaudí fa una nova idea general de la Sagrada Família, perquè inicialment la Sagrada Família tenia un disseny neogòtic, perquè no la va iniciar Antoni Gaudí, sinó un arquitecte que es deia Francesc de Paula del Villar. I justament és després d'aquest dejuni, que repeteixo-vos en l'any 1894, que fa el canvi cap a la versió que coneixem nosaltres de la Sagrada Família. No? Hi ha un altre període crític també d'Antoni Gaudí on hi ha un gran canvi. O sigui, els períodes de crisi moltes vegades són molt creatius. Un és aquest després del dejuni i l'altre és després d'una malaltia. Ell va patir unes febres de Malta que l'any 1911 les va passar per recuperar-se a Puigcerdà, va estar 4 mesos allà amb el doctor Pere Santaló, que era un amic seu, fent un tractament naturista, es va recuperar, i a la tornada, en un dia, dibuixa la façana de la Passió.
Déu-n'hi-do. Eh?
La dibuixa en un dia, cosa que, sabem avui dia que ja s'han posat una sèrie d'escultures que molts no hi estem massa d'acord perquè...
Han obert molt de debat, aquells.
Molt de debat, perquè és el més antic gaudinià que et puguis imaginar. Perquè, precisament, les formes de Gaudí són formes orgàniques. I allà és justament el contrari. Són formes cantelludes que semblen formes geomètriques. Mentre que l'arquitectura de Gaudí és purament orgànica. I, en canvi, allà una cosa tan orgànica com el cos humà està convertit en arestes.
En qualsevol cas, es va fer aquella façana després de
sí,
Gaudí.
Sí, després de tindre... a passar aquesta greu malaltia que va estar tan greu que inclús va fer testament. Va arribar a fer testament. No?
Doncs el dejuni de Gaudí, molt regenerador en qualsevol cas, no? És una mica l'esperit de tot dejuni, de vegades. Quan el nostre estómac no està preparat per menjar, també el dejunar ens ajuda.
Clar, bueno, pensa que la primera menjada del dia es diu desdejuni. És a dir, és la que trenca el dejuni. En castellà es diu desayuno, no? També
sí, sí, sí.
És el mateix. De fet, els nostres avantpassats, diríem, de fa segles, que no disposaven d'aliments amb regularitat com disposem nosaltres, passaven períodes de dejuni forçós. Per això el cos humà està constituït, adaptat a través de l'evolució, a passar períodes de dejuni. I per això acumula greix amb facilitat. El problema actualment d'avui dia és que com el ser humà menja com si fossin períodes que no hagués dejuni, doncs clar, això representa una gran incorporació de greix en el cos i, bueno, i sí que sigui la responsable d'una gran quantitat de malalties, no?
Sí, sí. Sí, endavant. Volia comentar un altre aspecte, no?, del tema del dejuni, de Gaudí.
Sí, sí. Volia comentar perquè jo, precisament, quan vaig estar a Alemanya treballant de metge assistent, vaig estar en una clínica que es practicava el dejuni. I és una llàstima que les possibilitats que et dona el dejuni, tant a nivell de salut física com a nivell espiritual, no s'aprofitin avui dia. Evidentment, hi ha que saber fer el dejuni. Un dejuni no pot fer qualsevol que no estigui assabentat o entrenat amb aquesta tècnica, no? Però és que la gent es pensa que el dejuni... O sigui, una cosa és menjar poc i una altra cosa és fer dejuni. Menjar poc sí que pot ser dur i es passa gana i no es passa bé. Però un dejuni, si es fa ben fet, es perd la gana. I això molta gent no ho sap. Penseu una cosa molt important durant el dejuni és l'entorn en què una persona fa dejuni. Per això es necessita un cert grau de reclusió. No es pot fer un dejuni enmig d'una ciutat o enmig d'un gran brugit, no?
O enmig de l'estrès de la feina, no, per exemple.
No es pot, perquè la vida emocional és molt intolerant a l'estrès durant el dejuni. Durant el dejuni es desperta una sèrie de qualitats humanes molt importants. Una d'elles és la pèrdua o disminució de l'ego. Mentre un està dejunant, té la percepció de la futilesa de les coses superflues i del que és important a la vida. I això, per això molts místics havien practicat dejuni. I el dejuni ensenya molt, perquè ho vius, això. No? També s'ha relacionat, i aquí jo volia llegir un petit frases de la Maria Buchinger. Maria Buchinger era la filla del doctor Buchinger, que va ser l'introductor del dejuni terapèutic a Alemanya. Precisament va escriure un llibre que jo el vaig traduir, que es diu L'ayuno terapèutico, i ella, jo voldria citar textualment les paraules d'aquesta dona, perquè són molt il·lustratives. Diu: el dejuni com a exercici de renúncia, abandonament de l'ego implica exercitar-se en l'experiència de la mort. Es tracta d'una preparació espiritual que busca la separació gradual del món material i del nostre cos. La consciència i assimilació d'aquest comiat o separació ens ajudarà a viure d'una manera més conscient i agraïda. Això jo relaciono també una mica el tema aquest amb el que ens expliquen la gent que ha tingut una dita experiència propera a la mort, que els hi canvia la vida. Perquè és una experiència tan profunda, tan intensa, que això els hi fa després valorar el que és important a la vida i el que no és important. I el dejuni va una mica en aquest sentit. I per això és important el dejuni com a via d'aprofundament, aprofunditzar el respecte espiritual de la persona.
Perdoni, quan parlem de dejuni, ens podem referir a moltes maneres de dejunar, de privar-nos de menjar, el dejuni entès des de la concepció cristiana de no menjar entre hores, per exemple, d'aquí una setmana comença la Quaresma, doncs el dimecres de cendra i el divendres sant es recomana o es demana que no es mengi entre hores, però també hi ha el dejuni d'estar un dia sense menjar o només aigua. Què sí. Es considera dejuni, tècnicament?
No, clar, evidentment, si hi ha carència d'aliment sòlid, sobretot, es considera dejuni, però els efectes sobre l'esfera anímica de la persona necessites uns quants dies, en un dia o dos o tres, no hi arribes en aquí.
I com podem fer entendre a la societat moderna que és bo estar uns dies sense menjar?
Clar, és el gran tabú. És el gran tabú, i no només de la societat moderna, inclús entre els metges. Tu els expliques això i posen la mà al cel, i és en gran part perquè no coneixen el tema de fons. Penseu una cosa, dejuni tampoc és dieta zero. O sigui, en el dejuni terapèutic, o sigui, el cos necessita líquid, això li has de donar, no li pots privar.
El fetge i el pàncreas han de treballar igual.
I després, sí, necessita minerals, oligoelements, per això durant el dejuni es donen caldos, es donen infusions, i concretament en el sanatori que jo vaig estar treballant es donava també suc de pastanaga. Però no menjar res sòlid. Si un se li ocorreix menjar alguna cosa durant un període de dejuni que ja porta uns dies, llavors ve una gana tremenda. Mm-hmm. Però mentre estàs dejunant i estàs fent tot, perquè és tot un tractament al voltant d'això, vull dir, no només és privar-se de menjar i beure molt, sinó després també hi ha exercicis físics, exercicis amb hidroteràpia, exercicis de tipus psicològic també, vull dir, i a més estàs en un entorn tranquil i amb data gent que estan fent dejuni, amb la qual cosa és relativament fàcil i senzill de fer-ho.
És una forma de recés, en definitiva. Sí, és tot un entorn que embolcalla aquest dejuni. Hem de dir que les recomanacions que ens pugui fer el doctor Vinyes o el doctor Pros ara de dejuni no són incompatibles amb altres recomanacions mèdiques en determinades circumstàncies de menjar cada 3 o 4 hores, no? Que també quedi clar això, potser, no?
Però
vol dir que sigui l'únic bo, el dejunar.
No, evidentment, no. Però el dejuni és una de les grans armes, diríem, entre cometes, que té la medicina naturista per tractar moltes malalties.
I és un dejuni que, en el cas que sigui necessari, es pot fer freqüentment, per exemple, un període de 3-4 dies, després al cap d'un mes o 4 dies més?
Sí, precisament hi ha algun llibre, que són d'autors alemanys, sobre la pràctica de dejuni durant una setmana, que són 5 dies de dejuni i un dia d'entrada i un dia de sortida, perquè no es pot, quan s'acaba el dejuni, menjar normalment, perquè no ho podries bé, s'ha de fer esglaonadament. No? El que sí vull dir que, malauradament, tant l'Església catòlica o cristiana o la islàmica, que fan el ramadà, és un dejuni que serveix de poc. Inclús han fet estudis mèdics i durant el ramadà hi ha molts problemes d'ulceres gàstriques, perquè això de menjar molt quan se posa el sol i el rest del dia no menjar, per l'organisme no li va bé.
Sí, el cas del ramadà, amb tots els respectes, ara potser no hi entrarem gaire, però el dejuni de la Quaresma, per exemple, és molt simbòlic, és pràcticament res, és com un petit gest.
Clar.
No?
Per aquesta por atàvica de sotmetre's al dejuni, perquè la gent pensa, si jo menjo poc i passo gana i no ho passo bé, imagina't si dejuno lo malament que ho passaré. I estan equivocats, no coneixen l'essència del dejuni.
Sí, aquesta mentalitat dominant avui dia, que dona tanta importància a la llibertat, està bé que donem importància a la llibertat, però de vegades fa confon, no?, això amb una imposició, no?, de vegades.
Mira, jo diré, aprofitant, no?, el dejuni, que jo havia estat treballant a la Buchinger, la clínica aquesta que esmenta el doctor Vinyes, a Alemanya i a Espanya, perquè en tenim una meravella. I haig de dir que tota aquella persona que descobreix el dejuni per primera vegada, com a element terapèutic, per la raó que sigui, potser perquè es vol aprimar o perquè doncs, té un colesterol, un àcid úric alterat i vol millorar els seus aspectes personals i de salut, doncs el que descobreix el dejuni difícilment l'oblidarà el rest de la seva vida. O sigui, el seguirà practicant. I estem parlant sempre de dejunis. A la clínica Bucher no hi vas a passar 3 dies ni 7, sinó que normalment, quan jo estava... Ara potser he sentit a parlar...
De 12 a 4 setmanes.
O sigui, 14 dies és el mínim, i llavors doncs, el promig és entre 14 i 21 dies, no? Doncs bé, no sé, el senyor Antoni Gaudí, doncs...
Sí.
Què va passar? Ell tenia clar que, a part de la seva concepció
espiritual... Ell ho ha fet
perquè
era un gran cristià, com sabeu, un gran catòlic.
Amb esperit de sacrifici, també.
Sí, però aquí està la qüestió. El dejuni no és tan sacrifici com la gent es pensa. Perquè hi ha aquest silogisme de dir, si menjo poc, passo gana o passo malament, per tant, si dejuno, no menjo res, passaré fatal. I no. Perquè, curiosament, amb el dejuni, el que han passat un dia o dos, es perd la gana. Sempre que es faci ben fet.
Sí, sí.
Sempre que es faci ben fet. Clar, estem parlant d'un dejuni controlat mèdicament. Clar, això no ho pot fer un qualsevol, així es diríem, a la brava, no? O només bevent aigua, perquè llavors, clar, ja requereix un cert control mèdic, no?
En quins casos, per exemple? Pot posar algun exemple de malalties davant les quals pot ser recomanable el dejuni?
Sí, bueno, això, hi ha tot un llistat de malalties, les de tot el que és el síndrome metabòlic, o sigui, hipertensió, excés de colesterol en sang, gota, diabetes del tipus 2, malalties de tipus reumàtic, problemes cardiovasculars, tot això...
I podríem seguir, no?
Sí, tant, sí.
Recomanable per moltes raons.
De fet, és més fàcil parlar de les contraindicacions que de les indicacions.
Déu-n'hi-do, ens quedem amb ganes de parlar molt més amb Frederic Vinyes, que ens ha parlat d'Antoni Gaudí, el seu compromís amb el dejuni. Ens queden 3 minuts, no sé si vol comentar alguna cosa més important.
Perdoneu. Sí, només comentar això, un altre gran autor, que és el doctor Heinz Farner, que ell ha escrit un llibre en alemany que es diu Fasten als Therapy, que vol dir dejuni com a teràpia, i vull llegir-vos un petit pàrraf que he traduït perquè té molt que veure amb l'esperit o amb la qualitat creadora de Gaudí. Diu, concretament aquest metge, diu, en el retir del dejuni es produeix una tornada al propi centre, és a dir, a l'equilibri intern, i un desprendiment de tots els pensaments forçats. Qui dejuna oblida la data, el dia de la setmana, l'hora que és, els compromisos. Un es troba immers, lliure i sense lligams, en un espai de temps, entre cometes, del qual gaudeix. Només així es pot explicar que sobrevinguin amb força freqüència pensaments inusuals. La part artística, genial i religiosa, oculta de la persona, aflora la llum. Això només és possible si s'ha aconseguit un cert distanciament d'un mateix.
Doncs queda dita la frase. Li agraïm molt, doctor Frederic Vinyes, que ens hagi il·luminat amb aquestes idees sobre el dejuni. Hem de dir als oients avui especialment que si, per exemple, han pres nota d'algunes d'aquestes malalties que ha posat el doctor Vinyes com a exemple o pensen que els hi pot anar bé un dejuni, doncs sempre tenen a l'abast la consulta del doctor Pros per qualsevol informació o contacte amb el mateix doctor Vinyes. A la consulta del doctor Miquel Pros a Barcelona és el 93-212-1504-93-212-1504. La consulta del carrer Montaner, també a Solius els dissabtes, oi, doctor Pros, pels comarques de Girona.
Solius seria un bon indret per anar a fer un dejuni. Mira.
Sí, perquè fas un dejuni de vida urbana, per començar, no? I de soroll. És la pau i la tranquil·litat, i també un dejuni de menjar. Recordem que Antoni Gaudí pot ser aviat beat, després del procés diocesà que es va acabar l'any 2002. Recordem que hi ha una pregària per a les gràcies particulars, i els que vulguin encomanar-se Antoni Gaudí, si són creients, doncs parlen d'aquest Déu que va donar amor a la creació, a Gaudí, no? Ho diu a la pregària, per tant, una pregària molt naturista, també. Gràcies, Frederic Vinyes i Miquel Pros. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Suddenly before...
Ràdio Estel.
El seu culet ha d'estar molt ben cuidat.
I a més, amb Hipercor, el millor preu.
Bolquers de Dot Activity, diversos formats, 30,95 €. Preu vàlid només a la península.
Esclar, Hipercor significa estalvi.
Hipercor, preu i per millor.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
Desde niño,
algún día podré opinar y no callar. Quan sigui gran, m'agradaria poder ser jo. Al món, milions de dones fa anys que lluiten per tenir els mateixos drets que els homes. No hi ha justícia sense igualtat. Mans unides, col·labora-hi. Fes-te'n soci trucant al 902 40 07 07 o entra a mansunides.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Per acabar, us tornem a recordar que tenim un grup, unes entrades dobles per l'espectacle La Loba, de Núria Espert. Si voleu, heu d'entrar en el web radioestel.cat i donar-nos les vostres dades. El sorteig el farem demà. Us hem acompanyat des de les 8, l'equip habitual del primer cafè de Ràdio Estel. Demà tornem a la mateixa hora. Que vagi bé, bon dia.
Ràdio Estel.